lògicament s'ha despistat una mica. Li perdonem, oi que sí? Bé,
més que res, perdoneu, que he vingut també amb cotxe i llavors clar, la sortida de Barcelona i tot, però vaja, ja sóc aquí.
Ja la tenim aquí. La Neus és filòloga i professora de llengua i literatura a l'Escola Sagrat Cor de Barcelona, és màster en Història de les Dones per la Universitat de Barcelona i diplomada en Ciències Religioses per l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'antic seminari. Membre del col·lectiu de Dones de l'Església i membre de l'Associació Europea de Dones per la Recerca Teològica. Col·labora amb el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia i participa en l'elaboració de continguts del procés constituent amb Arcadi Oliveres i Teresa Forcades. Tot això és molt, molt pompós, però us haig de dir en secret, ara que no ens sent ningú, que la Neus i jo hem treballat juntes fa molts, molts anys. Ella era molt joveneta, recent llicenciada en Filologia, jo era més jove, i vam treballar en el Centre de Terminologia, el TERMCAT, que depenia de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Generalitat de Catalunya. Tothom era filòleg allà, menys jo, que era bibliotecària i historiadora, per això era una mica una ovella negra. Però m'ho vaig passar molt bé amb els filòlegs i les filòlogues i vaig tenir un gran apreci per la Neus Forcano, com espero que també la tindreu vosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies. De fet, em fa molta il·lusió venir amb un curs d'una aula d'extensió universitària, perquè moltes vegades ens conviden, jo com a membre, no, del col·lectiu de dones en l'Església, que és on de fet he après a combinar o a qüestionar-me qüestions de feminisme lligades a qüestions creients o al món o al marc creient. Doncs clar, moltes vegades sí que ens coneixem entre l'ambient cristià, però moltes vegades en cursos més formalitzats, no? O en cursos més oberts, no? A diferent tipus de gent, no és habitual que es vagi a buscar persones més de l'àmbit, doncs, de la teologia o de la reflexió de la fe. I jo trobo que és molt interessant també la qüestió aquesta de fins a quin punt aspectes creients o aspectes de la fe han de ser temes públics. I fixeu-vos també com està sent d'interessant i de reptador, de repte, tot el tema del jihadisme i per tant també del paper que tenen les religions tant en la conformitat o en la composició, no?, de les idees polítiques i del desenvolupament social i cultural dels pobles. Per tant, jo crec que amb això també voldria fer com un crit de reivindicació d'aplicar, no?, la racionalitat i la reflexió i el pensament al fet creient, perquè és un tema que torna a posar-se molt al dia i està en totes les pàgines, no?, de la premsa i de la reflexió d'aquesta Europa que tenim en canvi i que crec que val la pena plantejar-se. Sí, és que em sento el ressò i llavors no sé si acostar-me'l més o no. Així em sentiu bé? Encara més? Així? Gràcies, sí, digueu-m'ho, eh? Aviam. Així. Doncs us deia això, no?, que trobo molt interessant que des de l'aula d'extensió vulgueu comentar un tema que volgudament hi he posat, no?, una reflexió d'un llibre de la Bíblia, que és el llibre de Ruth i Noemí, i que em serveix també per lligar-ho amb la situació de les dones. I ja que diumenge va ser 8 de març, doncs deixeu-me començar també per comentar una mica l'arrel o el perquè de la commemoració internacional de les dones treballadores i per tant perquè s'ha fet un dia de celebració internacional de les dones del món del treball. És veritat que el dia 8 de març va ser el Dia Internacional de la Dona Treballadora i es relaciona de seguida amb un incendi que hi va haver en una fàbrica de Nova York el 1911, a principis del segle XX, on van morir unes 146 dones que es van quedar tancades dins la fàbrica. Era una fàbrica tèxtil. Aquelles dones treballaven de 8 del matí fins a 6 de la tarda, només amb mitja hora de descans per dinar, per menjar una mica, però era una jornada contínua. I les tancaven precisament perquè ningú s'escapés o ningú sortís abans d'hora. I en produir-se un foc, doncs no hi va haver possibilitat de salvar-se perquè ningú va poder obrir les portes per deixar sortir la gent. I llavors va ser una mica com un símbol de dir, doncs, prou aquesta inhumanitat que ha fet morir tanta gent simplement per una qüestió de no tenir, no?, de no pensar, de tenir les portes obertes o de no pensar-ho abans. Doncs va ser el símbol que es va agafar per la lluita dels drets i de les condicions laborals perquè milloressin en aquell moment. Però a la vegada, el 1910, ja a Europa, Clara Zetkin, en la segona conferència internacional de les dones socialistes a Copenhaguen, ja havia demanat de poder fer un dia internacional de les dones i tenir present aquestes condicions de treball o aquesta situació laboral injusta que patien moltes dones d'Europa, de Rússia, d'Estats Units, etc. Era una crida a la solidaritat d'aquestes reivindicacions. I també pels voltants del principi de segle, el 1917, penseu que les dones russes també van ser les que es van amotinar per falta d'aliments i contribueixen també a l'inici de la Revolució Russa, que normalment no és la manera com ens ho expliquen que comença, però sempre en totes les revolucions les dones hi han tingut un paper clau, perquè per ser una revolució forta o un canvi fort en una societat, o tota la població s'hi suma, o difícilment es pot parlar després en perspectiva històrica de com es van produir els canvis en aquella societat o en aquella situació. Per tant, això, no? Que les dones també amb una altra situació, amb una altra cultura, a l'àmbit rus, el 1917, també s'aixecaven reclamant doncs, unes millores també de la seva vida. També aquest març, el dia 7 concretament, se celebra el Bloody Sunday, que és la marxa de Luther King, segurament ho veu sentir perquè ho van estar dient per la ràdio, no?, i pels mitjans de comunicació, que va ser la marxa doncs, que va organitzar Luther King a Alabama, també amb totes les persones, doncs, sobretot afroamericans, que demanaven, reclamaven el dret a ciutadania. M'agrada recordar tot això perquè crec que es barregen diferents tipus de lluita o de reivindicació el dia 8 de març. No es tracta només d'una reivindicació dels drets del món del treball o d'unes condicions dignes en el món del treball, sinó que es tracta també d'una reivindicació política de ciutadania, de demanar ser ciutadanes, de demanar ser persones amb una subjectivitat política completa, lliure i independent. I crec que això és molt important i que encara avui, encara que legalment haguem aconseguit una igualtat o haguem fet passes endavant, aquesta subjectivitat política és del que vull parlar avui una mica, a veure si s'ha aconseguit del tot, si no, què en penseu. De fet, també vull recordar que el dia 7, precisament a Salt, des de Salt fins a Girona, es va fer una marxa, la Marxa de la Dignitat, que han anat convocant, no?, diferents manifestacions, també mobilitzacions aquests darrers anys, que és una plataforma unitària també que lluita pels drets i per les condicions i les millores socials de molta gent. Doncs el lema era pa, treball, habitatge i dignitat. I em va agradar molt aquesta última paraula, la dignitat, que la posessin també com una de les reivindicacions del tema material o del tema econòmic i laboral que ens preocupa a tots. Per què? Què és això de la dignitat? Per què es demana? Què té a veure la dignitat amb tenir feina, amb tenir un sou, amb tenir unes condicions per poder viure? Sabem per la història que les millores socials no són gens fàcils d'aconseguir i menys encara fer-ho des d'un ambient o des d'un esperit pacífic. Com s'aconsegueix aquesta igualtat entre homes i dones en els diversos àmbits socials i sense violència? És un repte gran. Com es pot fer una revolució sense trencar cap plat, sense exercir força? Clar que també encara és un repte més gros. Per tant, us plantejo una mica com podem fer canvis, quins canvis són possibles sense exercir violència o sense incomodar el sistema o sense incomodar les lleis que existeixen. Aquest seria una mica el plantejament de la sessió. I volia aprofitar les paraules de la Simone Weil, que és una filòsofa francesa d'origen jueu però que li va interessar molt el cristianisme. Ella, de fet, es considerava creient, cristiana, però no es va arribar a batejar mai. I ella deia que precisament als anys 40, a Alemanya, ella vivia a França, però clar, en el context alemany, no?, del nacionalsocialisme creixent, ella va explicar que s'havia fixat que els nacionalsocialistes a les escoles havien imposat d'estudiar els poemes èpics, que són aquests poemes que parlen dels grans herois i que són els grans herois de l'antiga Grècia i del món dels aqueus, etc., que guanyaven les guerres i que per tant era una lluança doncs, a l'art de la guerra, a l'estratègia de la guerra, a la violència que exercien els homes i els pobles els uns contra els altres i per tant que s'ensenyava als infants alemanys a les escoles a valorar aquesta força i aquesta imposició de la violència. I ella llavors es posa a estudiar la Ilíada i diu que estrany que la Ilíada, sent un poema que és veritat que parla de la guerra i que explica els avatars no, de la guerra entre els troians i els aqueus i els pobles grecs, és a la vegada també un poema fantàstic que mostra la compassió entre les persones, mostra els llaços d'amistat i les relacions d'amor també entre els protagonistes i altres persones que apareixen en el poema. Diu, per tant, jo que l'he analitzat i que el comento, us dic que la Ilíada no és exactament un poema èpic per valorar només la força, al contrari, és el poema èpic en què es parla amb més respecte pel vençut, amb més compassió i amb més perdó per aquella persona que ho ha perdut tot o que és un malaurat. I que per tant ens ensenya també que malgrat que guanyis o que imposis amb força, també el vencedor té les de perdre, també perd alguna cosa i la víctima evidentment en pateix les conseqüències. I ella deia, el gran repte és no admirar mai la força, per tant no idolatrar, no voler no, aquesta imposició, aquesta violència cap als altres, no odiar els enemics, no menysprear els malaurats i no creure's, el més important, ella diu, no creure's immune a la misèria pròpia o a l'error propi. És a dir, no pensar mai que poden haver-hi uns millors que altres o un poble més pur o més essencialment inspirat o elegit que un altre. I per tant, ella tot això, aquests ensenyaments, els treu de la Ilíada mateix. És molt interessant doncs, aquest plantejament que fa ella precisament de com es pot ser lluitador i afavoridor d'unes millores i d'un canvi social, d'una transformació social en allò que no ens agrada o que és injust, però en canvi intentar això, no? No admirar mai la força, no odiar els enemics, no menysprear els malaurats i tampoc no creure's immune a l'error o a la misèria. En aquest sentit, em van demanar, i mira, amb això aprofito per dir-vos que hi ha aquest material, no l'he portat més perquè no en tinc a mà, però es poden demanar, és un llibretó que es titula Democràcia i dignitat per a les dones en situació de precarietat. I aquí hi ha una mica del contingut que avui us volia transmetre i també tres històries bíbliques, una de la Bíblia i dues de l'Evangeli, que poden ser referents per a aquests plantejaments de com poder canviar, però amb una perspectiva esperançadora de canvi, però intentant que no sigui violenta. Doncs quan em van demanar de parlar de la precarietat, de seguida vaig pensar amb els plantejaments o les paraules no, de la Simone Weil, i vaig pensar, d'acord, podem tenir present la precarietat de les dones, la situació de les dones i també de molts homes en aquesta situació doncs, de crisi, de retalls dels serveis públics i de retallades en el sistema social del benestar que teníem fins ara. Però quan es parla de precarietat, jo crec que també hem de tenir en compte que ens podem referir a la manca de projectes o a la manca d'ideals que ens puguin moure per canviar i també a la situació de no formar-se o no tenir temps per pensar i per tant per dedicar-se a créixer o per observar una mica com puc créixer. Per tant també que la vida és un viatge moral, diuen alguns, en el sentit que no deixa de ser un plantejament continuat de quins actes haig de fer, com m'haig de moure, com m'haig de bellugar, què haig de dir, com haig d'estar amb els altres. I tot això és un repte moral, és a dir, de com comportar-me en societat i en convivència. Per tant, davant d'aquesta situació de precarietat no, que podríem dir ara, no, de mancances de drets socials o de mancances d'un sistema públic fort que ens doni suport a la majoria de la població, per culpa de tot el que ha passat del tema econòmic, jo crec que també s'ha endut o ha marmat encara més aquesta capacitat de subjectivació, és a dir, de ser persones completes, perquè quan un se sent molt amenaçat a nivell material o a nivell econòmic, de seguida el que perd també és l'autoestima o l'autovaloració d'ella mateixa o d'ell mateix. I segurament ho podreu saber per o persones que teniu a prop que en aquesta temporada o en aquest moment hagin perdut la feina o per exemple el que diuen els de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que de les primeres coses que van haver de fer va ser atendre les persones que havien perdut els pisos o que se sentien amenaçats per la pèrdua de l'habitatge, perquè el primer que els passava és que els agafava molta vergonya i es menys valoraven al costat dels altres, en el sentit que se sentien molt frustrats, molt fracassats per no haver pogut aconseguir doncs, una feina continuada i haver pogut pagar un habitatge digne doncs, per la família. I per tant, que la primera feina que havien de fer la gent de la plataforma per la hipoteca era treballar l'autoestima, treballar el fet de no tenir vergonya de parlar o de dir què m'ha passat i d'explicar-ho a la resta i d'assumir-ho socialment sense pensar que era culpa teva o que era causa de no haver pogut trobar solucions individuals o particulars. Doncs en aquest sentit, crec que precisament un estat de precarietat a vegades té més a veure amb el món de l'ànima, amb el món de la visió que tinc de mi mateix i amb els ideals que jo em proposo i que per tant em mouen i em donen sentit al viure, a vegades molt més que la situació material o que la situació econòmica. Tots coneixem situacions a vegades molt dures o molt de límit en què potser hi ha persones que tot i així se senten lliures i se senten capaces d'actuar o de treballar amb dignitat, per molt que les condicions siguin molt dures. I llavors, en aquest sentit de la precarietat, doncs sí que és veritat que jo crec tot el que és el tema relacionat, no?, amb el tema espiritual, amb el creixement espiritual i amb com es veu la persona ella mateixa i com puc fer créixer aquesta persona per sentir-se plena, doncs és un repte gran que tenim entre mans. Deixeu-me donar algunes dades sobre el tema de la precarietat, tal com les entenc, i almenys per tenir aquests elements, i després així la història bíblica de Rut i Noemí, a veure si la podem, no sé, relacionar o ens pot servir d'inspiració per donar una mica de resposta o d'afrontar aquests reptes. D'entrada, davant d'aquesta crisi econòmica que ens ha dibuixat aquesta societat precària, el mercat laboral ha exclòs sovint les dones i ha estat un mercat que de seguida que es parla de quina posició, no?, o quina capacitat tenen les dones doncs, d'entrar en aquest mercat laboral, són també les primeres possibilitats que es retallen. Recordo unes paraules de la Mònica d'Oriol, d'Icaza, es diu, que en una declaració pública a la premsa, és una dona que és del cercle dels empresaris, i ella és empresària. Doncs el 2014, a l'octubre, deia directament a la premsa, que les dones que es troben en edat fèrtil no tenen per què ser contractades. I per tant estava ja excloent tot un ventall de persones doncs, de 25 a 40 anys que són una segona categoria que més val no contractar perquè pels ritmes empresarials i pel tema dels contractes no afavoreix els beneficis de l'empresa o el ritme de l'empresa. Fins i tot també va dir que a les persones se les havia de pagar segons la formació que tenien i la tasca que feien. És a dir, que si hi ha algú que treballa a un nivell baix i tampoc no té formació, doncs és igual, se li deixa el sou que creu que és necessari, però allà no hi ha cap voluntat ni d'incentivar, ni de formar, ni de promoure, que més val així. Clar, aquestes veus o aquests comentaris encara se senten més amb l'excusa de la crisi o de la conjuntura crítica, perquè així serveix doncs, per resituar-se i amb aquesta excusa doncs, poder encara tenir més beneficis. De fet, hi ha ara mateix una directiva europea que ha retallat a Brussel·les, ha retallat el permís de paternitat i maternitat, ha estat rebutjada i a més sense saber quan es tornarà a imposar. Per tant, que tampoc no hi ha cap voluntat que hi hagi una conciliació real, no?, en el món laboral per a les dones i per als homes. Aquesta visió de l'economia capitalista és una mica el que mou aquest embat i per tant ens trobem amb un 83% del total de la població activa femenina que és assalariada i que treballa a més a temps parcial. Un temps parcial que a vegades s'ha venut com molt favorable per a les dones perquè és una manera flexible de combinar-ho amb el treball de casa, amb la conciliació laboral i familiar, però que ha fet també que es mantingués molt el col·lectiu aquest de dones només amb contractes parcials i per tant també doncs, amb més precarietat que la resta. davant d'això jo crec que tenim el repte també de buscar no? possibilitats de treball col·laboratiu o de treball cooperatiu o d'intentar organitzar el treball en els nostres àmbits, a mesura que poguéssim, d'una altra manera, o sigui, prioritzant l'organització, la flexibilització. Estaria molt bé, per exemple, repartir-se horari, no? que un contracte en lloc de ser complet doncs el poguessin ocupar dues persones i que tinguessin també un sou evidentment digne per poder viure, perquè clar, el que mou no? a tenir un horari complet i a no poder reduir hores és precisament que aleshores no tindré prou diners a final de mes per pagar les factures. Clar, és un peix que es mossega la cua, però clar, som nosaltres mateixos els que potser hem de fer una mica de pressió per canvis en aquest àmbit. Per no entrar massa en aquí, però ho deixo obert si després hi ha preguntes o volem aprofundir una mica més. Pel tema dels salaris passa el mateix. Hi ha un marge o una esquerda molt gran, cada vegada més, entre persones que cobren molt bé o que guanyen molts beneficis i els assalariats o les persones que tenen un sou assignat mensualment. Evidentment, entre homes i dones aquesta diferència també encara és més gran perquè hi ha una forquilla com d'un 30% de diferent salari per homes i per dones, a vegades per la mateixa feina o per la mateixa formació. I tinguem en compte també que a Espanya l'índex de Gini, que és un índex que es calcula econòmicament amb la distància aquesta dels que cobren més i dels que cobren menys, doncs és una forquilla que ha anat augmentant moltíssim des del 2008. I que realment és greu perquè a vegades ens pensem que més o menys encara sobrevivim i anem fent, però realment quan mires dades o tants percents en tema de qüestió econòmica i l'índex aquest de Gini, de la desigualtat de sous i de salaris, Espanya està fins i tot per darrere de Grècia i de Portugal. O sigui que de fet la situació és greu en aquest sentit, no? Hi ha un informe de Càritas que us recomano perquè està molt bé, que és l'informe FOESA, que precisament diu que aquests nivells de desigualtat i la possibilitat no, de tantes famílies que han anat augmentant el risc d'exclusió social, que això ja existia abans de la crisi. Clar, amb la crisi es torna a parlar i de seguida surt el tema, però hi ha aspectes d'aquests que ja venien o ja hi eren amb la societat capitalista que ja teníem. El que passa que mentre hi ha una població mitjana que viu bé o que pot sobreviure bé, doncs l'economia es va activant i més o menys doncs, funciona una mica en vasos comunicants. Però clar, en el moment en què la gran massa mitjana ha patit les conseqüències d'aquesta manca de treball o d'aquesta manca de diners o d'aquesta possibilitat d'entrar en el mercat laboral, doncs això encara ha sortit més a la llum. Per no allargar-me i per anar tirant endavant, el tercer punt seria el que us deia al principi del segrest de la democràcia i per tant de la impossibilitat que nosaltres com a ciutadans i ciutadanes puguem decidir més i puguem dir més el que pensem directament en els polítics que gestionen els fons públics que són de tots. I fixeu-vos que precisament el problema de la corrupció o d'una fiscalitat tan lliure que no fa pagar els impostos que toquen a les persones que a vegades tenen més diners o més possibilitats o a empreses que venen de fora o a grans multinacionals o empresaris que per tenir ja un o perquè passen d'un llindar ja tampoc no els hi cobren impostos, doncs s'afableixen i es buiden les arques de fons públics que són de tots i per tant queden afeblits els serveis públics que necessitem o el que ens agradaria tenir i del que ens agradaria gaudir a tots. Doncs aquest segrest de la democràcia també ara està molt en entredit i és una bona oportunitat també per poder pensar quin tipus d'accions o quin tipus de democràcia participativa real podríem reclamar en els nostres entorns o en les nostres ciutats. Aquesta capacitat de com ser subjectes polítics i per tant de poder dir, de poder opinar sobre més temes que no el que ens deixen fer, m'agrada molt, ho trec o m'inspira molt, una cita de la Molara Ogundipe, que és una feminista africana, i ella diu, és de Nigèria, i clar, ella va aprendre a l'escola en anglès, i Nigèria com un país doncs, colonitzat pels anglesos, ella va conèixer doncs, tot el món occidentalitzat i la cultura anglosaxona, i ella deia, clar, per mi, civilització doncs, era un poble, tal com l'havien descrit, doncs, era un poble tal com l'entenien els europeus, que estava desenvolupat. I desenvolupat vol dir doncs, que sabia fer ciutats, que sabia ordenar i urbanitzar carrers, que tenia indústria i que tenia molta producció i que també bueno, obria ja vies cap a un desenvolupament tecnològic. Diu, clar, ja ho entenc, després més tard ho he entès, urbanitzat ve de civis, civilització, que en llatí volia dir ciutat, per tant, pels pobles europeus blancs, la civilització, un poble civilitzat, un poble culte, és aquell poble que sap fer ciutats. I diu, que estrany, quan em vaig adonar que en la meva llengua ioruba, natal, del poble ioruba de Nigèria, resulta que el terme cultura o el terme civilitzat està relacionat amb una paraula que en diuen ilaju. I ilaju vol dir tenir els ulls ben oberts. I ella deia, ah, que curiós, aleshores vaig descobrir que pel meu poble, que quan els europeus ja hi van arribar, el poble ioruba ja tenia ciutats, el que es considerava ser culte o ser civilitzat era precisament el fet de ser sensible al que passava a l'entorn, sensible als altres, a com patien els altres i a com vivien els altres, perquè no s'entén en la societat ioruba només un concepte d'individu que pensi en ell mateix o que pensi individualment, sinó que és un individu que viu en grup i que viu en xarxa. I per tant, el que els passi als altres està directament relacionat al que em passi a mi o a com jo pugui créixer o millorar. En aquest sentit, també recordo ara que fa poc, que l'any passat la van estrenar, la pel·lícula de la Margaret von Trotta, que també us la recomano molt, sobre la vida de la Hannah Arendt, també molt interessant, perquè la Hannah Arendt, com a filòsofa alemanya, va marxar dels Estats Units també per la pressió i l'ascens del Partit Nacional Socialista i es va escapar cap a Nova York. A Nova York va fer de professora i va estar escrivint també com a articulista en diferents diaris. Doncs la Hannah Arendt explica que quan van anunciar que farien el judici a Eichmann, que va ser un administratiu, un funcionari alemany, que deportava, és a dir, que assignava totes les deportacions de les persones jueves o no jueves, però que les enviaven cap als camps de concentració, doncs va ser a Jerusalem un judici famós i un judici que hi va anar molta gent del món i que el van retransmetre a tot arreu, precisament també com una consideració després dels fets de la Segona Guerra Mundial. Ella, a partir de l'assistència en aquest judici, és quan escriu sobre la banalització del mal i fa una reflexió sobre el tema del mal, és molt interessant. I ella, més que fer la crònica de com havia anat el judici i de què anava contestant a l'Eichmann, deia, em va començar a venir pensaments doncs, de por i de vergonya aliena quan veia que Eichmann només era capaç de contestar en el jutge, jo complia ordres, aquelles eren les lleis del meu temps, jo no tenia més marge ni més possibilitat d'acció. I clar, ella va començar a pensar què és el que ens fa en els humans quedar-nos tan aturats o quedar-nos tan empresonats en un sistema o en unes lleis o obeir tant i no tenir l'esma de ser pròpiament persona, perquè ser persona està directament relacionat amb la llibertat i amb la capacitat d'amor. I per tant això és amb l'acció i amb el gest lliure d'estimar i de sortir cap en fora teu. Per tant, sempre que potser ens quedem molt apagats, molt quiets, molt amagats, potser és que tenim alguna presó invisible que ens la creiem molt o que ens creiem que és invencible o que no la podem travessar. I ell, a partir d'aquest cas extrem, evidentment, doncs, fa tota aquesta reflexió. Va incomodar molt els comentaris de la Hannah Arendt, perquè de fet tota la comunitat jueva esperava precisament després de la Segona Guerra Mundial que cada nazi que agafaven quedés realment ben escarnit i que se li poguessin fer befes públiques precisament per la col·laboració en què havia estat. I Hannah Arendt fa el contrari. Hannah Arendt fa una reflexió filosòfica sobre la por humana i sobre el mal. I per tant també convida a tothom a pensar en quins moments cadascú de nosaltres som Eichmann. I per tant és un escrit cru i molt directe, però molt bo, molt punyent. També us el recomano que mireu la pel·lícula o que llegiu alguna cosa de Hannah Arendt, perquè va fer una reflexió també molt fonda, molt forta, sobre la violència, sobre l'agressió i sobre la por. Doncs anem entrant en tema, davant d'aquest panorama, no?, de la necessitat potser de canvis profunds, tant a nivell social com a nivell polític, com a nivell personal, de com ens entenem com a persones i de com ens entenem en relació amb els altres, Jo crec que aquí el cristianisme, igual que moltes altres religions, tenen un fons de saviesa i d'experiència transmesa que si la sabem interpretar i la sabem agafar pel costat més alliberador, doncs són una bona font per inspirar-nos per dur a terme aquest programa de canvis, que de fet no s'acaba mai, no? Perquè la vida mateixa és un canvi continuat, però que ens poden acompanyar o ens poden esperonar en aquesta successió de canvis. Mireu, la història de Ruth i Noemí, jo la titulava com una història de dones pelegrines i solidàries en canvi permanent. És una història que em va captivar quan la vaig veure també comentada per una teòloga que es diu Joan Chittister, que és una monja benedictina d'Estats Units. Les benedictines d'Estats Units, igual que moltes congregacions religioses catòliques als Estats Units, són molt actives. Fins i tot, per exemple, també us puc parlar de la Mary Hunt, que és una religiosa d'Estats Units que sempre contradiu o escriu o posa els punts sobre les is, sobretot en la Cúria Vaticana o en el Papa, quan fa recriminacions a precisament els compromisos grans que pren l'Església Catòlica als Estats Units. I la Mary Hunt va ser una de les que, amb altres congregacions religioses, quan el Vaticà els va enviar una admonestació avisant-les que potser es ficaven en temes o que es comprometien i treballaven en temes una mica escabrosos, per exemple, doncs, dones exprostitutes o, per exemple, dones soles que havien tingut fills o, per exemple, molt al costat de totes les lluites homosexuals, de gais i lesbianes i transsexuals. I, per tant, clar que com a imatge, l'Església Catòlica treballant tan obertament en aquests temes i, a més, des de la moral nord-americana tan llibertària, doncs parlant molt lliurement i molt obertament d'aquests temes, al Vaticà, a Roma, això sempre li ha costat molt. I de tant en tant els hi fan amonestacions. I elles contesten molt originalment en el sentit d'accions públiques i visibles per fer veure aquesta crítica que els hi fan des de la institució, i també contesten doncs, des d'arguments teològics el que elles creuen i pensen. Una de les accions, perquè veieu també una mica el tarannà, no? I la capacitat que tenen d'acció, una de les accions va ser organitzar un autocar amb diferents religioses que estiguessin implicades en projectes socials i de desenvolupament humà i comunitari. I aleshores aquest autocar van convidar-hi càmeres de televisió i premsa i per tant van fer tot un recorregut per als Estats Units com si fos un road movie o per exemple uns concertistes de rock, no? Que als Estats Units ho fan molt, quan fan concerts doncs agafen aquells camions grans, no? Aquelles furgonetes, i fan tota una ruta per anar passant per diferents ciutats o pobles. Doncs elles van fer el mateix, van anar a visitar i van anar passant per tots els projectes que hi donaven suport o que treballaven amb ells. I per tant es anava filmant doncs, tot el projecte, el que feien, com ho feien, com treballaven amb la gent, i tot això ho anaven passant per televisió. Cada setmana hi havia un programa especial del viatge de la Mary Hunt i totes les religioses. I clar, bueno, és original, perquè aquí no estem gaire acostumats a fer coses d'aquestes, però allà doncs, hi ha molta gent que des de l'activisme en el marc creient doncs utilitzen també les eines, no?, de visibilització i d'acció que poden fer servir doncs, altres entitats o altres ONGs, etc. Doncs Ruth i Noemí, en aquest sentit, jo també crec que són dos models de dues dones independents i obertes a l'utopia. La història de Ruth i Noemí, d'entrada, sembla molt absurda, perquè de cop i volta Noemí és una dona gran, es queda viuda, però és que també es queden viudes alhora les dues joves. Noemí és una dona que ha viatjat amb la família des d'Israel cap a la terra de Moab, que és més al sud, i un cop mort el seu home es queda només amb els dos fills. Però en desaparèixer també els dos fills, les tres dones queden desemparades. Ja sabeu que també en el sistema patriarcal doncs de l'àmbit bíblic i semític, una dona sola que no tingui un lligam de dependència i per tant una relació directa, no? O bé amb el pare, o bé amb un germà, o bé amb el marit, era una no ningú. Per tant, a les tres dones se'ls planteja una situació de desemparament que han de decidir què fan perquè per elles mateixes soles no poden sobreviure en una societat tan patriarcal on les dones estan supeditades al cap familiar. Per tant, Davant d'això, entren en una cruïlla difícil de decisió. Noemí, la viuda gran, decideix tornar a la terra d'origen i diu: jo aquí no podré sobreviure, ningú tampoc ja no em tornarà a esposar, per tant, més val que retorni a casa els meus pares, tot i que faci molt temps doncs, que no, ja no sé si hi haurà familiars o algú que em reconegui, però almenys tornaré al meu poble, a la meva llengua, a la meva religió. I les dues joves, Orfà i Rut, decideixen coses diferents. Orfà decideix quedar-se en el seu propi país. És jove i per tant pot ser que es pugui tornar a casar i per tant pot sobreviure més fàcilment que no si se'n va amb Noemí pels lligams familiars, però se'n va a un país estranger. I en canvi Rut decideix marxar amb Noemí. Ella decideix trencar amb el seu país i arriscar-se a marxar de la seva terra, però per amor o per lligam a Noemí, o també per el moment de canvi, decideix fer aquest pas i envalentonar-se i marxar. Ella serà estrangera en una terra nova on no coneix la llengua, no és de la religió jueva i per tant no és hebrea, no és del poble hebreu i tampoc no és d'aquella cultura. Per tant, és triplement estrangera i a més una dona viuda. Per tant, bastantes barreres com per intentar sobreviure. Un cop Rut i Noemí són a Israel, en el poblet on s'estableixen, han de sobreviure i per tant Noemí no perquè ja és gran, però Rut és la que ha de treballar i per tant surt a espigolar. En els camps de Bos, que és el nom que surt del propietari de les terres on ella intenta treballar amb els altres jornalers, ella es posa a la cua del tot, perquè en ser una dona i no tenir cap privilegi i tampoc no ser de cap cap i casal, doncs són de les últimes espigoladores que van recollint les espigues o que a vegades es queden fins i tot amb les sobres. Però per la seva voluntat, per la seva actitud de treball, per la seva actitud de resistència i de dignitat que mostra, Boaz es fixa en ella, la reconeix i la crida a parlar. I ella li explica la situació en què es troben obertament. No demana cap favor, simplement demana justícia. I per tant, també parlant amb Noemí a casa, Noemí l'anima a plantejar-li a Boaz aquesta situació per veure si les poden rescatar. Amb la llei del labirat, també d'aquella cultura semítica, les dones que es quedaven viudes i que directament no tenien algun home a la família que les pogués doncs, tornar a casar o que es poguessin responsabilitzar d'elles, havia de ser algun parent proper o algú altre que es fixés o que volgués acollir-les. Llavors aquí també és molt interessant en el relat de Rut i Noemí el paper que juga aquest Boaz, que sembla el propietari, sembla un home normal i corrent, però a la vegada també és expressió o símbol de l'amor i la bondat i l'acollida de Déu. Perquè de fet Boaz representa el fet de reconèixer la dignitat de la dona, malgrat que socialment, culturalment, és estrangera, no té res, és pobra i està sola. I en canvi Boaz la reconeix precisament per la seva actitud, per la seva manera de fer. És un relat molt bonic per parlar no de les aparences, no de les etiquetes o no del paper social que tenim, sinó del que valem cadascuna de nosaltres o cadascun de nosaltres per nosaltres mateixos. És a dir, simplement per la possibilitat de treballar, per la possibilitat de donar, per la possibilitat de fer alguna cosa, per com som. Doncs aquest relat serveix molt, és molt bonic per això. En aquest sentit expressa, com us deia, el reconeixement de Boaz seria com el hesed de Déu, que és una paraula hebrea que serveix per dir compassió. I la compassió no és una compassió entesa paternalistament, no? Que a vegades pot ser que la utilitzem així, no? Ai, mira, es va compadir d'ell i llavors bueno, va, ja li va donar el carmelet que demanava, no? No és tant això, la compassió, fixeu-vos que està format per un prefix, i passió en el sentit de patir, és el substantiu que ve del verb patir, per tant és patir amb un altre, per tant és una, també està relacionada la paraula empatia també, no? És posar-te a la pell de l'altre i per tant tenir aquesta mirada oberta que us deia, no? Aquest horitzó per detectar en l'altre què li està passant o com està sofrint i per tant posar-me al seu mateix nivell perquè em reconec jo també a vegades, no? Patidor o patidora de certes circumstàncies o de certes coses. No? És aquesta mirada igualitària a la del costat o al del costat que fa que pugui créixer aquesta xarxa de solidaritat, aquest reconeixement cap a l'altre. Per tant, la història de Ruth és aquest reconeixement de la pròpia dignitat, perquè fins i tot ella li pregunta a Boaz, però com és que t'has fixat en mi, jo que no tinc res, que sóc una dona estrangera, una dona pobra, una dona sola? I Boaz li contesta precisament això, que ell serà el seu salvador, el Goel, que també és l'altra paraula que fan servir la cultura hebrea, per rescatar. Fixeu-vos que d'aquí també sortirà la idea que per això el Crist és el salvador o el rescatador, en aquest sentit, en el sentit de retornar-te la dignitat plena, de retornar-te la humanitat plena. És a dir, tu t'has de sentir content i contenta amb tu mateixa perquè t'han fet així i tens uns talents que pots donar, que pots oferir, i per tant el repte o el fet de ser cristians és aquesta crida a intentar fer una vida al màxim de plena possible perquè aquests talents es posin en joc de cara als altres i de cara a la xarxa social que puguem muntar. I per tant seràs salvat si poses en joc aquests talents, no? Perquè aquí també ja se'ns creuen altres històries de l'Evangeli, no? De paràboles més conegudes de no enterris els talents, no et guardis aquestes monedes que t'he donat, les has de fer fructificar, no tan entès amb l'ètica amb l'ètica capitalista, sinó precisament com a metàfora o símbol dels talents propis i de les capacitats pròpies, doncs fer-les fructificar. Doncs aquest exercici d'autonomia i de llibertat, de decisió pròpia, seria el que Ruth i Noemí expressen en aquesta història bonica de llaç familiar, de llaç comunitari. No sé com vaig de temps. M'heu dit fins a un quart de vuit, que sí, que teniu temps. Dic un parell de coses més i deixo, si un cas, que feu preguntes o que comentem de tot el que he anat llançant. També en aquest sentit, o sigui, per una banda, la recuperació o el treball propi de sentir-nos ben dignes i de trobar-nos o conèixer-nos els nostres talents, no?, per posar-los en joc. Però després també aquests llaços comunitaris, no? Aquesta capacitat de ser sensible cap enfora o d'estar oberts a les necessitats dels altres i a les situacions reals d'injustícia o de violència o d'agressió o de mancances que puguem veure al nostre voltant i veure allà com podem actuar, no? O com podem crear llaços d'amistat i de relació per no deixar allà algú mort o algú exclòs o algú apartat, no? Doncs en aquest sentit també hi ha algunes altres històries de l'Evangeli que també són molt interessants i que també ens poden servir com a referents, i són també referents femenines que moltes vegades no se'n parla gaire o no es coneixen. I una seria la de la Sirofenícia o també la Cananea, dita la Cananea. Són dos relats de Marc i de Mateu, i en Marc parla de la dona Sirofenícia, marca més el seu origen ètnic, una dona del nord, no?, de la zona de Síria, no d'Israel, que truca a la porta un dia d'una reunió de Jesús amb els seus companys o els seus amics, conscient que va a trucar a la porta d'un grup d'hebreus i per tant de jueus que amb ella no voldran saber res, com a estrangera, com a dona i a més com a pagana, perquè ella no és d'aquella religió. Però tot i així truca a la porta, la deixen entrar i és capaç de preguntar-li a Jesús si, sisplau, diria alguna paraula per curar la seva filla que està malalta. Jesús, davant d'aquesta intromissió, és un relat de l'Evangeli que m'agrada molt perquè Jesús reacciona molt humanament. Jesús reacciona dient-li: no demanis les coses que estan destinades als fills d'Israel. És a dir, que Jesús li fa una resposta jueva total de dir: jo he vingut a parlar i els meus són els del poble escollit, no?, els de la religió jueva i per tant els de la casa de David. Qui ets tu per venir-me a demanar res? I ella li contesta d'una manera, li diu, és que abans Jesús també li diu una frase que és bastant cruel, perquè li diu: el missatge d'Israel o el pa d'Israel no està per llançar els gossos, o no s'ha de destinar als gossos. I ella li contesta: sí, ja ho sé, però també els gossos mengem de les molles de pa que cauen de la taula. que és una resposta molt forta, perquè dius, ui, se situa per sota, no? Diu, sí, ja ho reconec, que vosaltres sou jueus i que sou el poble escollit i que parleu d'un Déu únic, que és un Déu personal, un Déu de relació, un Déu que us anima i que, a més, us intenta alliberar o us convida a l'alliberament. Però, en canvi, jo, que sé que no sóc d'aquest poble o que no sóc d'aquest lloc, però crec que tu has dit coses interessants o que has dit coses que porten vida i, per tant, vull que salvis la meva filla. I al demanar-li per segon cop, Jesús canvia d'actitud, se li obren els ulls i reconeix en la insistència de la dona i en la fe de la dona més fe que no la que ha expressat ella amb les seves paraules excloents. I, per tant, li salva la filla. No? I li diu, vés en pau a casa, que te la trobaràs bé. Però aquí hi ha hagut un canvi. Aquí Jesús ha canviat d'actitud i Jesús ha reconegut que ha errat i que l'altre tenia més fe que ell. També el Schussler Fiorenza, una altra teòloga que interpreta aquests textos molt interessants, reconeix que aquesta figura de la sirofenícia, que no té nom, però que és aquesta dona anònima de fora, estrangera, que truca a la porta i que fa canviar d'actitud i de mentalitat a Jesús, representa també la saviesa antiga d'Israel, aquella saviesa que precisament ens porta a entendre el cor, a obrir una mica els ulls i a fixar-nos realment a lluitar pel benestar dels altres. Perquè fixeu-vos que la sirofenícia no demana una cosa per ella, sinó que està demanant per la salvació, veieu un altre cop el rescat, la salvació, l'alliberament o la restitució de la vida de la filla. Estigui la filla malalta més físicament o més psicològicament, o és igual, estigui com estigui, però està malament, alguna cosa li passa. Per tant, aquest rescat, aquesta salvació de la filla, torna a ser una restitució de la seva dignitat, independentment que acabi sana o no físicament, independentment que estigui o que millori psicològicament o no, però com a mínim se li ha restituït la possibilitat de ser persona, perquè també s'ha escoltat a la mare i se li ha donat oïdes, no?, i fe a la paraula de la mare. Llavors, en aquest sentit, també és una història que m'agrada molt perquè també serveix per aquesta recerca de la pròpia dignitat i de sentir-se persones que podem ser plenes i que podem, o que estem cridades a aquesta plenitud, no? aquesta salvació, per nosaltres mateixes i pels altres. Jo ho deixaria aquí i, si voleu, doncs, fem comentaris.
És això. Gràcies per la seva conferència. Jo, referit a aquest últim relat que ens ha dit, m'estava preguntant per què la dona d'Israel n'ha de tenir prou amb les molles.
Bueno, dona d'Israel no, que és estrangera, O sigui, la sirofenícia és de fora. Bueno, de fet, això ja és un diàleg literari, però que l'autor, Marc, ja ho posa, i Mateu també, que el fa servir aquesta paràbola o aquest conte, no? Clar, heu de pensar que els escrits dels evangelis no tot ens ho podem prendre literalment, sinó que també hi ha, sobretot, creació literària. És un llenguatge simbòlic i és una creació literària d'unes situacions i d'uns personatges que sí que es recull, una experiència real, no?, d'unes comunitats que van viure alguna cosa extraordinària i que la volen expressar. Però a l'hora d'expressar-la i de transmetre-la, ho fan utilitzant recursos literaris. Per tant, és una creació. I llavors, clar, aquest diàleg és molt dur, però és un diàleg que podia ser possible en una societat molt excloent, no?, d'un grup cap a un altre. És a dir, d'un grup molt creient i molt convençut de la seva religió i de l'originalitat de la seva religió, i a més una religió, la jueva, nosaltres venim d'aquests, que expressa, doncs, que estan convençuts que el seu Déu de vida i el seu Déu, no?, que els crida a la vida és un Déu personal i d'una relació, no?, de tu a tu, molt millor que els ídols o els déus cananeus o dels déus de Balaam, de Babilònia, que feien una idolatria molt més directa, uns objectes i uns rituals que no eren a vegades gens alliberadors. Per tant, ens hem d'intentar situar, doncs, amb una mentalitat jueva molt convençuts de la seva pròpia religió i de la seva tradició. Per tant, jo aquest diàleg, no amb aquestes paraules exactes potser, però me l'imagino entre grups religiosos. O ens el podem imaginar també, per exemple, a vegades entre grups, doncs, creients, doncs, potser més ortodoxos o molt ultraortodoxos, amb algun grup, per exemple, musulmà. O, no sé, imaginem-nos un diàleg, no?, entre un jihadista i un catòlic, no sé. No? És a dir, hi hauria segurament tensions, no?, en algun moment determinat. Doncs és això, és algú d'una altra religió o d'un altre país que et ve a demanar ajut quan tu estàs fent una cosa amb els teus. Llavors, en aquest moment, això és una irrupció, és un trencament d'una esfera o d'un àmbit que és propi. Llavors, hem d'anar fent com l'actualització, no? Seria una mica com trobar-te cada cop i volta. Tu estàs, doncs, en el teu grup, no?, fent classe i t'interromp algú, o estàs en el teu grup, doncs, de pregària o celebrant l'Eucaristia i t'interromp algú dient que has d'anar a fer una altra cosa o que ell necessita alguna cosa. Què li diries d'entrada, no? L'acolliries de seguida, pararies l'activitat que estàs fent i te l'escoltaries, li diries un moment que ara estem acabant, una miqueta més tard, què faríem? Doncs és una mica una situació semblant. Per tant, Jesús, jo crec que aquí l'agafen d'improvist. L'agafen d'improvist i contesta una cosa dura. I per tant l'altre diu, estic d'acord, en el sentit no d'estic d'acord, sinó de entenc què em dius, no sóc tonta, sé perfectament què estic demanant i què m'estic atrevint a demanar, ho sé perfectament. Però, i la Schussler Fiorenza té un títol, el títol del llibre on comenta aquest passatge, que es titula precisament "Però ella va dir". El títol del llibre és aquest, que és la resposta de la cirofenícia, que és aquesta insistència, perquè jo tinc molt clars els objectius i sé què vull i els prioritzo. I com que prioritzo la salvació de la meva filla, l'exigència que la meva filla també sigui digna i pugui viure dignament, jo trenco les barreres de gènere, de classe, de religió, d'estrangeria, les trenco, les estic traspassant. Soc conscient que les estic traspassant. Estic traspassant la gàbia, aquesta de por, o la gàbia on ens tenen quiets, perquè necessito un ajut o una paraula de l'altre. És en aquest sentit el diàleg.
Ho entenc, però és que això transmès en el món actual, demanem tan poc que ara ja comencem a tenir treballadors pobres. Gent que treballa i continua sent pobra perquè es conforma amb les molles, potser perquè no li donen res més. I què podem fer amb tot això? Perquè vostè ha posat molts problemes, però alguna solució?
Bueno, jo crec que aquí les solucions ja les compartirem. No, jo no les tinc totes. Clar, jo penso que anem de buscar i intento també que en el meu fer i en el meu compromís hi entri aquesta possibilitat de buscar solucions, però bueno, vull dir que les solucions les hem de buscar entre totes, entre tots. No, és una pregunta oberta. D'entrada, jo et puc dir que per l'experiència que tinc és molt important el canvi de la mentalitat pròpia. És a dir, que moltes vegades busquem canvis o... És evident que s'han de buscar canvis amb d'altres, que hem de fer les coses col·lectivament, amb xarxa, que les manifestacions i les mobilitzacions, si no són amb molta gent, doncs és veritat que a vegades no tenen prou pes, no?, o prou embat com per moure coses o qüestionar coses, però que quan tu treballes prejudicis teus o idees prèvies que ja tenim o creences que tenim fetes i que ens belluguem o vivim, no?, una mica amb inèrcia amb les creences que ens hem fet, això va molt bé revisar-ho, pensar-ho, llegir, proposar-se espais de pensament com el que esteu fent ara. Si de tot el que s'ha dit avui o altres dimarts que veniu, això em du a fer algunes lectures, em du a repensar coses que faig, em du a canviar algunes idees que tenia prèvies, això és una revolució. És a dir, el canvi de les mentalitats ja és una revolució en si. I hem de pensar, o vaja, jo vull pensar i tenir l'esperança de creure-ho en positiu, que a vegades els canvis de mentalitat i els canvis de cor són la base també de les revolucions. Perquè quan tu ja has canviat de visió, no et semblarà absurd potser anar a col·laborar amb uns altres, o no et semblarà absurd passar-te no sé quantes hores al carrer per reivindicar una cosa que és justa. Però clar, primer has de tenir la idea clara. O has de voler traspassar aquestes barreres, no? La barrera de la comoditat, la barrera del què diran, la barrera del prestigi social, les pors.
En el món animal existeix alguna altra espècie que margini la femella?
Que margini la femella. Sí, no, ja m'està bé la pregunta. Jo no sóc biòloga, però del poc que sé del món animal sí que m'ha inspirat moltes vegades així simbòlicament o metafòricament el món de les abelles, per exemple, o el món de les formigues, molt. però clar, precisament són pel tema col·laboratiu, no? I pel tema de la repartició de tasques i del funcionament tan fantàstic que tenen, no? O dels sistemes de comunicació tan elaborats que tenen. Ara, així marginació o rebuig de la femella, no, no ho sé, però sotmetiment o abús de la femella, moltes. Jo crec que sí, això sí. No sé. Igual hi ha algun biòleg a la sala o no, que pugui posar altres exemples, però... No, el tema del sotmetiment i la dependència també és molt fort, eh? I també és un tema molt, molt difícil de plantejar-se'l. Però fixeu-vos també com estem acostumats de seguida a tenir crosses, no? A buscar crosses, perquè ens sembla que potser soles o sols a vegades no podrem amb tot, o no sabrem què dir, o necessitem el recolzament dels altres. Però clar, hem d'anar molt en compte també que aquest recolzament dels altres no sigui un posar-se per sota, o un dependre massa. Hem de ser independents, eh? Cadascú, cadascuna. Independència, autonomia, responsabilitat pròpia, no? Del que dic, del que penso, del que faig. Sí, sí, hi havia més comentaris, no? Oh.
Qui s'anima? Ara aquí comentaven que en el món dels monos és el que el mascle és el més fort i nosaltres ens hi semblem moltíssim.
No, no, i tant que ens hi assemblem, per això que us deia també de la dependència, eh? És a dir, és un repte també que les relacions entre persones siguin relacions igualitàries, eh? No només entre home i dona, també entre pares, fills, que relacions igualitàries no vol dir que no hi hagi diferenciació de papers, no? O no hi hagi diferenciació de manera d'actuar, però sí que el respecte i el tracte com un altre igual, no? Com un germà o germana meva, hi ha de ser en tots els tipus de relacions, no? Siguin familiars, extrafamiliars, i això sí, és un repte gros.
Tothom està molt callat. Tothom rumia. O tothom ho té clar, com diuen...
Bueno, doncs us animo a seguir amb les classes i endavant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.